Acord de futur incert per rebaixar la jornada laboral l'any que ve. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
El Ministeri de Treball, Comissions Obreres i la UGT han signat aquest matí la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja a la setmana. I hem de posar, però, un asterisc, Sara Riera.
Perquè la foto d'avui acabi sent norma, s'haurà d'aprovar primer al Consell de Ministres i després al Congrés, on PSOE i Sumar estan en minoria. La patronal s'oposa frontalment a la mesura.
Anem a Madrid, Toni Fortesa.
Doncs, i important avui, amb la signatura de l'acord entre Ministeri de Treball i els sindicats UGT i Comissions, han firmat aquest matí, com dèiem, l'acord per reduir la jornada laboral a 37 hores i mitja per de cara a l'any que ve. L'acord arriba, però amb l'absència, com dèiem, de patronal i també amb el debat dins mateix del govern entre PSOE i Sumar.
En aquest context, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha advertit avui novament al matí de Catalunya Ràdio que no se senten lligats a cap bloc.
Nogueras justifica així el seu vot ahir al costat de la dreta per fer caure l'impost a les energètiques.
No va de amb qui vota Junts, va de què vota Junts. I si és bo per Catalunya, Junts votarà que sí. I si no és bo per Catalunya, Junts votarà que no. I ens és igual si en aquest vot al costat hi ha el PP, el PSOE, Esquerra o qui sigui.
Junts, per cert, que reclama la compareixença de la ministra de Defensa al Senat.
Perquè doni explicacions per les denúncies sobre agressions sexuals i suïcidis destapades pel documental Et faran un home de 3CAT.
Mentrestant, a Catalunya, el president Salvador Illa preveu complir amb la meitat dels acords d'investidura signats amb Esquerra i els Comuns al llarg del 2025.
Pendent dels socis per poder aprovar els pressupostos per l'any que ve, Illa es fixa prioritats.
És una expressió que jo em sento còmode. La legislatura dels serveis públics, legislatura del reforçament dels serveis públics, legislatura de l'obsessió, si voleu, amb els serveis públics i legislatura del finançament singular.
El BOE ha publicat avui el nou índex que servirà per calcular l'actualització dels lloguers.
És una fórmula matemàtica que té en compte l'IPC, però també altres conceptes, i l'objectiu és moderar l'alça dels preus els pròxims anys.
Condemnats a 4 i 2 anys d'internament els dos menors de 16 anys que van violar una nena d'11 anys al Centre Comercial Màgic Badalona el 2022.
I 4 implicats més no han pogut ser condemnats perquè eren menors de 14 anys en el moment dels fets i, per tant, són inimputables.
Badalona, David Àngela.
Mentre l'Ajuntament no entrarà a valorar la sentència, el Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona la qualifica de ridícula. Entre altres coses, perquè no es demana cap mena de responsabilitat justament als menors de 14 anys que van participar en aquestes violacions grupals. Teresa Prados és la portaveu i mare d'una altra víctima menor violada també per menors al Màgic de Badalona.
Hi ha una condemna mínima. Continuem veient com falten medis per una assignatura sexual inclusiva als centres d'estudi. Han condemnat a 2, però hi ha els altres.
I avui a l'informatiu us explicarem també que s'ha doblat la quantitat de cànnabis i els seus derivats intervinguts a les presons catalanes.
Són dades de l'any passat a què han tingut accés als serveis informatius del 3CAT. Ara la droga arriba als centres penitenciaris amb drons.
I quan faltin 20 minuts per les 3, parlarem d'esports i del Barça Atlètic de Madrid, que és el plat fort de l'última jornada de Lliga de l'any, que es juga demà a Montjuïc, a Udalserra.
Hansi Flick ha parlat fa una estona en roda de premsa i assegurar que l'Atlètic de Madrid ara mateix és el millor equip de la Lliga, el que està més en forma, i ha afegit que encara no ha decidit qui substituirà demà Lamine Yamal. La 18a jornada de Lliga, però, ja comença aquest vespre amb el Girona-Valladolid a partir de les 9.
I com tenim les carreteres, equip viari, Maliuz García.
Bona tarda, doncs, amb dos punts amb retencions per accidents, l'autopista del Garraf, la C32 de Viladecans a Sant Boi, direcció Barcelona, l'autovia 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en direcció Lleida. Això afecta també de retruc la ronda litoral al tram final de l'Hospitalet a Cornellà per enllaçar amb l'autovia A2. Destaquem també la ronda litoral amb lentitud i aturades des de Zona Franca fins al Port Vell en direcció al Nus de la Trinitat i també de Fòrum a la Barceloneta en sentit Llobregat. També la ronda a dalt entre Esplugues i Vallcarca de forma intermitent en sentit Trinitat i la B20 la Pota Nord entre Santa Coloma i la sortida de Barcelona pel Nus de Trinitat.
I ara el temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, l'hivern oficialment arriba demà, però fa dies que el notem, eh?
Sí, exactament. Quan passin 20 minuts de les 10, demà arriba l'hivern astronòmic, però avui ha baixat molt la temperatura. En els últims dos dies, 10, 12, 14 graus més baixes al Pirineu. Pensem que teníem mínimes positives a 2.500 metres dilluns, dimarts, dimecres, i avui hi ha hagut temperatures de 7 a 10 sota 0 a 2.500 metres. Bé, sol ara mateix, restes d'algun núvol cap a la Vall d'Aran, però ja sense la nevada que aquest matí ha emblanquinat una mica a Viella, ara ja la neu ha marxat a la capital aranesa, i la tendència és que es mantingui el vent moderat a fort a l'Empordà, al Pirineu i a l'Ebre, però no tant com les últimes hores. I de moment no preveiem precipitació. Cel totalment blau a tot arreu, cap boira. Hi ha algun núvol baix residual cap al Solsonès. Demà, dia de sol, vent moderat al matí, alguna nevada tímida a partir del migdia a la Vall d'Aran, pujant de 1.200 cap a 1.500 metres, i a la tarda seguiria nevant una miqueta més en aquest sector. Vall d'Aran, Pallars d'Alta Ribagorça. La resta, sol o quatre núvols en punts del nord. Diumenge, la neu continuaria a la Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, nord del Principat d'Andorra, però cap a aquests 1.400-1.500 metres, amb tendència a baixar a última hora del dia. De fet, la nit de diumenge, dilluns i dilluns podria nevar cap a 800 metres a la Vall d'Aran. Tramuntana forta dilluns, i si puja una mica la temperatura aquest cap de setmana, doncs dilluns torna a baixar en picat.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 6 minuts de les dues. I com us dèiem, després de moltes setmanes de reunions i sense la patronal, avui s'ha fet un pas endavant per la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja. L'acord l'ha signat la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i els líders d'UGT i Comissions Obreres, però la reducció, perquè entri en vigor del tot, ha de passar encara altres obstacles. Ens ho detalla des de Madrid, Antoni Fortesa.
Doncs sí, eufòria continguda en l'anunci de l'acord, en part precisament per l'absència de la patronal, en part també per tot el camí que encara queda fins a poder-se aplicar. Tot i així, satisfacció de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha destacat la importància, segons ella, històrica del text signat avui.
No es un acuerdo más. Es un avance civilizatorio que hace progresar a nuestro país. Hoy, una vez más, escribimos una nueva página en el libro de las grandes conquistas laborales de nuestro país.
El secretari general d'UGT, Josep Maria Álvarez, destaca la importància de l'acord, i el de Comissions Obreres, Unai Sordó, anuncia mobilització si es modifica.
Hasta hoy formaba parte, seguramente que de Sumar, que lo situó en el pacto de gobierno de manera clara, desde luego del conjunto del gobierno, en el momento que se asume, a partir de hoy. Esto forma parte de los anhelos, de las esperanzas de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
No descartamos en ese escenario de varios meses incluso escenarios de movilización, si vemos que las propuestas que puedan ver la luz son propuestas regresivas para los intereses de la clase trabajadora.
El text era un camí difícil fins a la seva aplicació dins el mateix govern. Hi ha diferents postures entre PSOE i Sumar. De fet, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha expressat públicament que hagués preferit allargar les negociacions i suggeria una aplicació gradual de l'acord. En canvi, Yolanda Díaz ha assegurat que l'acord s'aplicarà ja el 2025. A partir d'ara, el govern haurà de buscar els acords necessaris per aprovar-lo al Congrés, on no té una majoria assegurada.
Com ens explica Antoni, la patronal està decebuda, preocupada i molesta. Considera que el Ministeri de Treball no ha fet prou per sumar l'empresariat a una qüestió tan important com aquesta. Sentiu Sánchez Llibre, de Foment del Treball, i Josep i Antoni Canyete, de Pimec.
Estem davant d'un acord irregular. Des d'aquí a Democràcia a Espanya, el diàleg social ha estat una eina fonamental. Si ara volen canviar les regles del joc, serà la seva responsabilitat.
M'entristeix enormement que realment no n'hi hagi hagut la capacitat de diàleg i d'acord. És, jo penso, que un fracàs.
Doncs bé, al Congrés els vots de Junts seran determinants perquè aquesta reducció de la jornada laboral tiri endavant, i fins ara són un dels socis del govern espanyol que més reticències hi han mostrat. De fet, l'executiu també té dubtes que Junts acabi donant suport als pressupostos per l'any vinent i comença a dibuixar un 2025 sense poder aprovar nous comptes, Raül Flores.
En una entrevista avui a Antena 3, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha assegurat que l'executiu podrà seguir governant encara que no aconsegueixi tancar un acord amb Junts, tampoc amb Esquerra, per aprovar uns nous comptes.
L'aprovació del pressupost no digo que no sea importante, no cambia mucho lo que yo tengo con el presupuesto prorrogado, por tanto, es interesante sacarlos adelante, sin duda, es conditio sine qua non para gobernar, desde mi punto de vista no.
Paraules de Puente l'endemà que Junts s'aliés amb el PP al Congrés per tombar l'impost a les energètiques. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la cap de files del partit a Madrid, Míriam Nogueras, s'ha obert a nous acords amb els d'Alberto Núñez Feijóo i ha insistit que no formen part de cap bloc.
No va de amb qui vota Junts, va de què vota Junts. I si és bo per Catalunya, Junts votarà que sí. I ens és igual si en aquest vot al costat hi ha el PP, el PSOE, Esquerra o qui sigui.
I per cert, Junts, com us dèiem, ha demanat avui la compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al Senat perquè doni explicacions sobre les violacions, agressions i suïcidis durant el servei militar obligatori que va destapar el documental Et faran un home de 3CAT. A més, també demanen que es prenguin mesures per reparar el dany que es va provocar a les víctimes i les seves famílies. A banda dels testimonis que recull el documental del Sense Ficció, la bústia de denúncia del 3CAT ha rebut una setantena de denúncies d'homes que van fer la mili als anys 80 i 90, per tant, ja en democràcia. Mentrestant, a Catalunya, el pla del govern d'Illa preveu el compliment del 45% dels acords d'investidura aquest 2025, uns pactes que s'incorporen com a propis en una legislatura que el president de la Generalitat defineix també com la del finançament singular. El cap de l'executiu ha volgut deixar clar que és conscient del seu govern en minoria, però també ha volgut avisar Esquerra i els comuns que la negociació dels pressupostos no es pot eternitzar, Núria Oriol.
Doncs sí, el programa de la legislatura que hem conegut avui i que s'aprovarà dilluns se fixa com a objectiu el finançament singular, juntament amb tots els acords d'investidura tancats amb Esquerra i també amb els comuns. Salvador Illa ha posat realisme en la seva intervenció aquest matí, certificant que lidera un govern a minoria, però també ha llançat una alerta als seus socis, afirmant que sense pressupostos governa i pot continuar governant. Això ha defensat durant la presentació del pla del govern als 400 alts càrrecs de l'executiu.
El govern governarà, honorant els compromisos d'investidura, sabent que per tirar endavant sense plantejaments, sense anar més lluny, els pressupostos, doncs, cal tornar-se a seure i cal tornar a negociar i cal tornar a arribar a acords i cal ser generós i cal escoltar, però s'ha de governar. L'exercici d'escoltar, l'exercici de contrastar, no pot ser un exercici indefinit en el temps, perquè porta la paràlisi, i ja n'hem tingut massa de paràlisi.
El president defineix la legislatura actual com la de la prosperitat compartida, la dels serveis públics i també la del finançament singular, i situa com a gran repte que Catalunya recuperi el lideratge econòmic a Europa. Això a través de 260 mesures amb una aposta clara per l'habitatge, generant 50.000 vivendes de lloguer, i per la seguretat amb l'ampliació de la plantilla dels Mossos fins a 25.000 agents i la creació de 25 jutjats nous. Pel que fa al pla normatiu, preveu tirar endavant 16 avantprojectes de llei durant l'any que ve, entre els quals hi ha la universalització del cicle inicial d'educació infantil o finançament local.
Doncs parlem d'una d'aquestes prioritats que la Núria ens explica que són el full de ruta del govern de la Generalitat. Perquè dins, això sí, del marc normatiu espanyol, avui s'ha fet oficial el nou índex per calcular la pujada del preu del lloguer quan toqui fer-ne la revisió anual i evitar, segons el govern espanyol, increments desproporcionats en la renda. S'aplicarà als contractes que s'han firmat a partir de l'entrada en vigor de la Llei Estatal d'Habitatge, és a dir, al maig del 2023, i substituirà el sistema habitual d'actualitzar els preus d'acord amb l'IPC, la Ortega.
Sí, la fórmula matemàtica que ha desvelat avui l'Institut d'Estadística també té en compte la inflació, però introdueix dos valors correctors per moderar l'increment del preu dels lloguers en cas d'aquesta inflació que superi el 2%. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
És una fórmula que modula l'IPC a partir del 2%. Fins al 2% no actua, però a partir de que l'IPC superi el 2%, anirà modulant a través d'una fórmula que el rebaixarà. De manera que si, per exemple, l'IPC és un 5, acabarem aplicant un 3,5 només. Una miqueta més complexa, però la idea general és aquesta.
Cada mes, l'Institut d'Estadística calcularà el resultat d'aquest índex i, per tant, el percentatge que s'ha d'aplicar a la renda per fer-ne la revisió anual. El primer es publicarà el 2 de gener.
Això per qui visqui de lloguer, parlem ara dels hipotecats. Perquè estem davant dels últims dies per canviar les condicions de la hipoteca de manera gratuïta, sense haver de pagar les comissions que són habituals per tràmits, com passar-la de tipus variable a fix. Fins al 31 de desembre hi ha aquesta possibilitat que el govern espanyol i els bancs van pactar fa 2 anys en plena pujada dels tipus d'interès. Ara que van de baixa, no està previst que la mesura es prorrogui, però fins i tot sense aquesta bonificació, els experts diuen que és un bon moment per canviar d'hipoteca i que ho continuarà sent els pròxims mesos, Jordi Canal.
La baixada dels tipus d'interès i la guerra hipotecària
hipotecari entre entitats bancàries fan que els canvis d'hipoteca resultin interessants, encara que no s'arribi a temps per beneficiar-se d'aquesta gratuïtat de les comissions, que pot significar un estalvi d'uns 1.000 euros de mitjana. Ricard Garriga, CEO de la plataforma hipotecària Trioteca.
Com que van baixant aquests tipus d'interès, ara mateix trobem ofertes fixes al 2,15 amb la nòmina i assegurança de llar, però que ara al gener es preveu que aquest preu baixi, i al febrer i al març. Per tant, totes aquelles famílies que diuen, ostres, ja ha fet tard, no pateixin, els hi sortirà 1.000 euros més car, evidentment, l'any vinent, però la diferència de preu s'estalviarà molts diners.
Això també fa que agafi embranzida la firma d'hipoteques noves, que van créixer amb força a l'octubre. Se'n van firmar 9.000 a Catalunya, un 54% més que l'octubre de l'any passat, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol.
I abans de la publicitat us parlem també d'una figura que té alguna cosa a veure amb totes les pujades dels preus dels pisos. Perquè l'exvicepresident espanyol Rodrigo Rato suma un nou revés judicial, l'Audiència de Madrid l'ha condemnat a 4 anys i 9 mesos de presó per corrupció, delictes contra la hisenda pública i blanqueig de diner.
També li imposa una multa de més de 2 milions i el pagament de més de 500.000 d'euros a Hisenda. La Fiscalia Anticorrupció l'acusava d'haver defraudat més de 8 milions d'euros des de l'any 99. Rato ja va ser condemnat a 4 anys i mig entre reixes pel cas de les targetes Black de Caja Madrid i, en canvi, la justícia el va absoldre del cas de la sortida a borsa de Bankia quan era el president.
Ara passa un minut d'un quart de tres de la tarda, fem una pausa per la publicitat i a la tornada intentem entendre per què una violació grupal a Badalona fa 2 anys d'una menor que tenia 11 anys ha acabat només amb una condemna de 4 i 2 anys per 2 dels implicats i amb res per la resta.
Catalunya migdia.
Per Nadal el teatre és el millor regal. Ja de casa i apassiona't, a la butaca enamora't, tria teatre i emociona't.
Aquestes festes el regal està cantat. Troba-la a triateatre.cat.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Aquestes festes regala emocions amb la presència. Un thriller sobrenatural en clau de comèdia a la Villarroel. Regala teatre. És fàcil. És especial. És el millor regal. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
Catalunya migdia.
Us ho dèiem abans dels anuncis, han condemnat a 4 i 2 anys d'internament els dos menors de 16 anys que el novembre del 2022 van violar en grup, en dues ocasions, una nena que en tenia 11 a Badalona. La primera violació en grup es va produir als lavabos del centre comercial Màgic i uns dies després el mateix grup de nois va tornar a agredir la víctima en un descampat de la ciutat. Cal recordar que la pena màxima d'internament pels menors de 16 anys és de 5 anys. Anem a Badalona, David Àngela.
La sentència també prohibeix als violadors comunicar-se o apropar-se a menys d'un quilòmetre de la víctima i de la seva família i hauran de seguir un programa d'educació i d'igualtat. En el cas del condemnat a 2 anys, si compleix tots aquests requisits, no haurà d'ingressar en cap centre. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, no ha volgut entrar a valorar la sentència, però sí que considera que aquests fets han de servir d'alerta arreu de Catalunya.
Que espero, com a alcalde i com a ciutadà, que episodis com aquests no tan sols no es tornin a repetir a Badalona, sinó en cap municipi de Catalunya. Espero doncs, que com a mínim hagi servit doncs, d'alarma per evitar que circumstàncies com aquestes doncs, es tornin a repetir arreu de qualsevol municipi del país.
El Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona titlla de ridícula o irrisòria la sentència que considera aprovades les violacions grupals reiterades amb la participació d'altres menors inimputables. Entre aquests menors, és a dir, que tenien menys de 14 anys en el moment dels fets, n'hi ha un que va gravar la violació amb el telèfon mòbil. Aquesta agressió grupal i reiterada sobre una víctima d'11 anys va obrir el debat sobre la necessitat de modificar la llei per poder imputar delictes greus als menors de 14 anys.
Atenció també avui a les dades del Departament de Justícia, a les quals ha tingut accés als serveis informatius de 3CAT, perquè s'han doblat les intervencions de cànnabis i els seus derivats el 2023 a les presons catalanes, de manera que s'han comissat 15 quilos i mig de droga, una droga que moltes vegades arriba volant pel cel amb drons. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. I és que els petits traficants se les empesquen totes perquè el negoci dins dels centres penitenciaris no deixi de ser lucratiu. Montserrat Balaguer, portaveu de la UGT, sindicat majoritari en el sector.
Ja, abans es tiraven des de la moda als anys 80, que es tiraven aquelles boles que es va fer famós inclús amb alguna pel·lícula. Drogues, doncs ara també venen amb drons, amb la qual la quantitat a entrar, a introduir, no l'has d'amagar enlloc i la pots fer arribar a la pròpia finestra d'una sala.
Els treballadors asseguren que tenen poques eines per lluitar-hi malgrat l'augment de personal. És per això que l'any que ve es farà una prova pilot d'inhibidors de drons a Brians 2. Unes estadístiques que també ens marquen una tendència a l'alça del tràfic de medicaments com el paracetamol, que sovint els en donen a la mateixa infermeria de les presons. Segons dades del 2024, continua la irrupció del cànnabis i més de la meitat de les intervencions que s'han fet ja aquest any han sigut per evitar l'entrada d'aquesta droga a les presons.
No deixem l'àmbit penitenciari perquè avui hem sabut que la síndica de Greuges insta la Generalitat a rectificar la seva política penitenciària. En concret, demana al Departament de Justícia que reconsideri les restriccions aplicades a interns per treballar a les presons. Ara no hi poden realitzar cap feina aquells presos condemnats per delictes de sang o lesions greus, però, segons la síndica Esther Jiménez Salinas, això representa una exclusió i no segueix els principis de reinserció social. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
Aquestes persones, i de fet ha passat, perquè hi ha molts exemples, tenen el dret a la reinserció. Legislar en calent per un cas en concret, doncs no és la millor forma. S'ha d'analitzar a fons quines mesures reals s'han de tenir presents perquè això mai més torni a passar.
I atenció també avui a aquest titular que en matisa, de fet, en contradiu uns que es van fer al seu moment. Perquè la maquinista de Renfe, que al setembre va atropellar una menor amb un Cadi Reixac al Vallès Occidental, no anava drogada. Ho revela un informe pericial de consum de substàncies aportat a la causa. Segons ha avançat la tarda de Catalunya Ràdio, la conductora del tren va donar un fals positiu en el primer test que li va fer la policia local, Miquel Jarque.
Tal com va avançar a Catalunya Ràdio, la conductora havia comunicat a Renfe que estava prenent una medicació. El secretari general del Sindicat de Maquinistes subratlla a Catalunya Ràdio que els falsos positius són habituals i reclama una rectificació de les autoritats.
Nosotros requerimos además unas disculpas públicas a las autoridades de Moncada que alarmaron a la población con la filtración de las pruebas no concluyentes y sin contrastar y ante encima un accidente ferroviario involuntario provocado por la imprudencia de peatones que ignoraron las señales y las barreras.
El 10 de setembre, la maquinista conduïa un tren semidirecte amb origen a Portbou i destinació a Barcelona que no s'aturava a Moncada. La víctima, una menor que anava amb la seva germana, va intentar travessar les vies amb la barrera baixada després que passés el tren. Les dues joves no van veure que en passaria una altra en direcció contrària. La germana de la noia va resultar il·lesa.
Ara fem una altra pausa per la publicitat. Serà només un minut i a la tornada anem a Síria.
Catalunya migdia.
Feliç brindis amb Gourmet La Vanguardia. Feliç brindis amb Gala de Vallformosa, gran reserva original de rovellats i perles d'or de Naveran. Una selecció de 6 ampolles de caves d'alta gamma a un preu extraordinari. Ara, per només 59 euros, aconsegueix els brindis més feliços a gourmetlavanguardia.com.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Aquest Nadal regala la nova traducció de Middlemarch de George Eliot, la gran novel·la victoriana. Amor, corrupció, enveges, dones malcasades i valentes i joves que volen canviar el món. Tot això i més ho trobareu a l'obra mestra d'una de les millors escriptores de tots els temps, publicada a la Bernat Metge Universal per la Casa dels Clàssics. Ja a llibreries.
Catalunya migdia.
Ara és un quart i mig de tres del dia que hi ha hagut el primer contacte diplomàtic entre els Estats Units i les noves autoritats de Síria. perquè una delegació nord-americana s'ha entrevistat amb el cap de les milícies islamistes de l'HTS, Ahmed al-Sharaa, conegut fins ara com el Julani. La trobada s'ha fet malgrat que els Estats Units mantenen l'HTS a la llista de grups terroristes. Nacions Unides demana als països europeus que no forcin la tornada de refugiats perquè hi ha encara moltes tensions al país. Mentrestant, a la capital de Mas, que es produeixen les primeres manifestacions que demanen que es respecti la diversitat i la secularitat de la societat i que no hi hagi ingerències estrangeres a la transició. Anem cap a Damasc, precisament, amb els nostres enviats especials, que són en José Antonio Rodríguez i la Maria Alba Gilabert. Bon dia.
Bon dia. Aquest divendres s'ha convocat a Damasc una gran manifestació reivindicativa. És la primera. Fins ara, totes eren actes de suport a la victòria. Ahir a la nit, al centre de Damasc, ja es van aplegar algunes persones. La Laila, una de les participants, ens deia que el que més els preocupa són les ingerències estrangeres i també que els elements interns i externs interfereixin en el que ells reclamen.
Aquesta manifestació i les pròximes que farem dia sí, dia també, seran per exigir un govern democràtic, lliure i no extremista.
L'amiga que l'acompanyava, que a diferència d'ella portava vel islàmic, ens deia que només el poble sirià té el dret a triar qui serà el seu president, definir la nova Constitució i aprovar les noves lleis que hauran de comptar amb les dones.
I d'un conflicte que tothom espera que s'estigui acabant com el de Síria, a un que es manté en ple apogeu perquè Rússia respon amb un atac amb míssils sobre Kiev, l'últim bombardeig ucraïnès sobre el seu territori, que va destruir una fàbrica química a la província de Rostov. L'atac rus ha causat un mort i 10 ferits i ha deixat gran part de la capital d'Ucraïna sense calefacció, Vicent Mifsud.
Rússia assegura que els objectius eren militars i que ha destruït 4 bateries antiaèries Patriot fabricades als Estats Units i 6 arsenals de munició. Vladimir Putin ja va anunciar ahir que respondrien contra Kiev si l'exèrcit ucraïnès els atacava amb armes occidentals. L'impacte dels míssils russos també ha provocat diversos incendis en cotxes i edificis i danys també en oficines, com ara les ambaixades de Portugal, Argentina, Albània i Montenegro. Tant el govern portuguès com la presidenta de la Comissió Europea han condemnat l'atac.
Hem passat per Síria, hem passat per Ucraïna i ara marxem a la Xina. Xi Jinping ha presidit la presa de possessió del nou líder de Macau amb motiu avui del 25è aniversari del traspàs de l'antiga colònia portuguesa a mans de la República Popular de la Xina. Aquest territori és l'únic lloc del país comunista on els casinos estan autoritzats i això ha atret més de 29 milions de turistes aquest 2024. Anem a Pequín, Francesc Canals.
Bon dia. Xi Jinping té molt a celebrar a Macau. No hi ha hagut protestes prodemocràtiques com a la veïna Hong Kong, en bona mesura gràcies a modificacions legals que han suprimit llibertats fonamentals, com la de manifestació. Xi ha pres jurament el nou cap de l'executiu local, Sam Haufai, un exjutge responsable en bona part de sentències com la que fa impossible pràcticament manifestar-se, dictada el 2019. Un canvi determinant per a l'activista i exdiputat demòcrata Au Kam San. El sentim.
Hi ha una clara consciència de la repressió i el conjunt de la societat està silenciada. Aquesta és la principal diferència entre abans i després del 2020.
Xi Jinping també ha reclamat avui diversificar l'economia més enllà dels casinos. Macau és el centre de joc més gran del món i el govern xinès vol que el territori s'assembli més a les altres ciutats del que anomena la gran àrea de la badia, el delta del riu Perla, la fàbrica global, juntament amb Hong Kong, Canton i Zhuhai.
Gràcies, Francesc. Encara farem un altre salt al planeta. Perquè dels Estats Units ens n'arriba el primer cas greu en humans de grip aviària. Es tracta d'un home més gran de 65 anys i amb malalties prèvies que s'hauria infectat per contacte amb aus infectades. Amb aquest ja són una 60ena tots els casos d'infecció en humans comunicats als Estats Units des del mes d'abril. En aquest cas ha estat a Louisiana, però la gran majoria s'han detectat a Califòrnia, un estat que es troba en emergència sanitària per aquest virus. Purificació Barcelona, la bona notícia és que de moment no hi ha transmissió entre persones.
Sí, i això és clau, com ha explicat a Catalunya Ràdio la directora de l'IRTA, Cresa, Natàlia Major.
No hi ha transmissió persona a persona. És una transmissió directa entre un animal infectat i la persona. És un virus d'origen aviar i perquè s'adapti millor al que són els receptors dels virus humans, doncs hi ha aquesta mutació, però després faltarien altres mutacions addicionals perquè es pugui transmetre de persona a persona, que això és el factor clau que faria que el virus fos possiblement pandèmic.
La situació de moment és molt menys preocupant a Europa.
La situació als Estats Units i Europa és molt diferent. Europa, en quant a grip aviària, aquest any està sent un any molt tranquil. El nombre d'aus, per exemple, salvatges infectades, que l'any passat va ser força nombrós, aquest any doncs n'hi ha moltes menys, vull dir que és una situació molt més tranquil·la.
Experts puntualitzen que en el pitjor dels casos, és a dir, que el virus s'arribés a transmetre entre persones, res fins ara fa pensar que provocaria una malaltia greu.
Doncs ara sí, tornem a casa. Tornem a casa amb els senyals horaris de 2:15 i amb un cop policial als robatoris agrícoles a Catalunya i l'Aragó. Perquè s'ha desmantellat un grup organitzat que robava en infraestructures de rec i granges. Hi ha 22 detinguts i s'ha recuperat material robat per valor de més de 500.000 d'euros que portaven a l'Àfrica. Anem a Lleida, Noelia Casellas. Utilitzaven contenidors marítims.
Bon dia, Joan. Sí, es creu que en podien enviar fins a 2 al mes. El funcionament del grup que tenia el magatzem central a Lleida l'ha explicat el capità de la Guàrdia Civil, Rubén Calle.
La dimensión de la operación tiene alcance internacional porque todo el material robado salía desde aquí, desde Lleida, al puerto de Barcelona, para salir hacia África, concretamente Ghana.
Els robatoris els van cometre en infraestructures de rec, com el canal d'Aragó i Catalunya, on van provocar afectacions a 132 comunitats de regants per valor de 70.000 euros, però també en explotacions agràries i cases de Catalunya i l'Aragó, i s'enduien coure, electrodomèstics i plaques solars, entre d'altres. La quantitat robada i recuperada és ingent, asseguren, i ara miraran de retornar-la. Josep Ramon Ibars és intendent de la Guàrdia Urbana de Lleida.
Que hi haurà uns telèfons de contacte que us facilitarem perquè els ciutadans que sospiten o que fins i tot no van posar al seu dia la pertinent denúncia perquè confiaven en que no podrien recuperar aquest material, que puguin contactar amb nosaltres.
Hi ha 22 detinguts, dels quals només el considerat el líder de la banda ha ingressat a presó. També hi ha 26 investigats més.
I de Lleida cap a les Terres de l'Ebre, per tant agafem la C12, la sequera i el canvi climàtic estan reduint la producció de mel. De mitjana aquest any se n'ha elaborat un 30% menys que l'anterior, i el 2023 recordem que ja havia estat molt dolent. En el cas de la mel de Romaní, la que més es produeix, la caiguda és d'un 70%. Tortosa, Jordi Barranca.
Sí, així és. La combinació entre la falta de pluges i l'augment de les temperatures per aquesta emergència climàtica provoca que els arbres cada cop floreixin més tard. Per fer-nos en una idea, la principal zona productora del país, que és aquí Terres de l'Ebre, es calcula que se n'han recollit uns 100.000 quilos menys. Rafael Muria és el responsable del sector apícola de la Federació de Cooperatives Agràries.
Portem tres anys en un baixón terrible. Hem de valorar diferents floracions. Com que fem transhumància, vull dir, comencem amb el romer, el taronger, després fem les mels de muntanya, amb un grosso modo, amb tot, enguany portem un 30% menys en global que l'any passat. I l'any passat portàvem un 30% menys que l'altre. I l'altre ja va ser un garrafal, no?
El descens és generalitzat en tots els tipus de mel, des del 70% en la de romaní fins al 60% i el 20% en el cas de les d'alta muntanya i de taronger. A banda, el sector també ha d'afrontar altres problemes, com ara el de l'expansió de la vespa asiàtica.
Hem viatjat molt, hem fet voltes pel món i també per Catalunya, i ara saltarem 48 hores endavant en el temps. Perquè les administracions de loteria calculen que vendran un 5% més de dècims de Nadal que l'any passat. Són dades provisionals, ja que avui i demà seran els dos dies forts abans del sorteig d'aquí 48 hores, el sorteig de diumenge. Els catalans es gasten uns 56 euros de mitjana en el sorteig de Nadal, i això és per sota de la mitjana espanyola, que és de prop de 72 euros. Tot i que les vendes online van a l'alça, els compradors segueixen preferint comprar els dècims per finestreta, i això es nota a les cues que es formen aquests dies a les administracions mítiques, per exemple, del centre de Barcelona. Ens ho explica Teo Baró, propietari de l'administració Gato Negro de la capital catalana.
Nosaltres som molt de físic, de sinfísic, de finestreta i de tradició.
Ja ens ho diu molta gent que ens visita una vegada a l'any.
Els afortunats tenen, recordem-ho, 3 mesos per cobrar els premis. Recordem que si no ho reclama ningú, s'ho queda Hisenda, que també es queda el 20% dels premis de més de 40.000 euros. Ara passen 4 minuts de 2:15, fem una pausa i a la tornada a la cultura.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A Clarel sabem que hi ha regals i regals. M'encanta. Aquest Nadal tu regales bellesa i benestar i nosaltres et regalem l'embolcall sostenible. A més, emporta't 25 euros en una reserva d'hotel per la teva compra. Clarel, l'art de regalar. Millor comerç de l'any 2025. Promoció vàlida del 30 de novembre fins al 7 de gener.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya migdia.
De la pobla i del que s'estima.
Us ho deia en plana cultural, la gala de la 17a edició dels Premis Gaudí, que es farà el 18 de gener, vol sorprendre el públic amb un format potent i desacomplexat. Dani Anglès n'és el director. Barcelona, Montse Pujol.
Dani Anglès està feliç de dirigir la 17a edició dels Gaudí, una gala que ha dit que vol que sigui sorprenent pel públic i que compta, ha dit, amb un gran equip.
Jo crec que més aquest any, que és un any d'expansió del cinema en català, de celebració, era un any molt bonic per fer alguna cosa divertida, potent, desacomplexada, i bueno, ens estem divertint molt. Tinc un equip molt potent, la Carmen Marfà és la nostra guionista, que és una dramaturga i guionista meravellosa, el Roger Julià com a adjunt de direcció, i aleshores tenim dos presentadors meravellosos, la Paula Amàlia i el Marc Clotet.
Aquest migdia s'ha fet aquí al Disseny Hub de Barcelona la foto de família dels nominats, i on no hi han faltat els directors Marcel Barrena, Dani de la Orden i Carlos Marquès Mercet, entre molts altres. Dani de la Orden, director de Casa en Flames, ens ha explicat un dels factors que creu que n'ha favorit l'èxit del seu film.
Vull dir, el que nosaltres veiem és que els dimarts, que és el dia sènior, que les entrades estan més barates per gent per sobre de X edat, el que dona a entendre és que hi ha un gènere de pel·lícules adultes que segueixen interessant al públic. Vull dir, ma mare veure Deadpool contra l'Obezno és que ni entén el que és tot allò.
De la Orden afegeix que no sap encara si hi haurà segona part de Casa en Flames.
Més cine.
It's time I tell you a story. A story!
Disney continua fent adaptacions dels seus clàssics tant amb personatges reals com amb animació digital realista. És el cas de l'estrena destacada del dia als cinemes, la prequela d'un dels seus èxits més icònics, Marc Garriga.
Mufasa, el rei León, explica la història del rei de la jungla abans de ser-ho. Els efectes digitals són espectaculars, però més enllà d'això es nota la mà de Barry Jenkins, el responsable de Moonlight, Oscar a la millor pel·lícula el 2016, que parla un altre cop de l'amistat i la família i tot allò que neix al seu voltant. A més, per als més petits també s'estrena Mary Superchef, en català, sobre una apassionada de la cuina d'11 anys que aconsegueix reunir 4 generacions de dones de la seva família per fer realitat el seu somni de dedicar-se a l'alta gastronomia.
A més, arriba també als cinemes una altra de les favorites, als Oscars.
The Pope is dead. The throne.
Conclave, d'Edward Berger, que ja va triomfar als Premis de Hollywood amb Sin Novedad en el Frente, ha construït un thriller vaticà sobre la successió del papa que aconsegueix el que poques pel·lícules poden fer, posar d'acord crítica i públic. Per acabar, arriben a les sales dues produccions espanyoles, el documental La guitarra flamenca de Gerai Cortés, amb el que el músic C. Tangana ha debutat a la direcció d'un llarg metratge i ho ha fet amb nota alta, i Un lío de millones, una comèdia esperpèntica al servei d'Antonio Resines.
Canviem de butaca, ara llegim.
Així com ser ell qui es veu prop de la mort.
Enric Casasses fa un retrat personal de la poesia catalana des dels orígens fins al segle XX. Notícia de la poesia catalana és un llibre divulgatiu de molt bon llegir on marca els grans noms que van de Llull a Joan Maragall i deixa clar que la història de la poesia és la història de Catalunya. El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes n'ha parlat en una entrevista que ha aconseguit a Catalunya Ràdio, Montse Camps.
Sí, és un llibre també on juga a explicar que la poesia catalana neix més d'una vegada dels trobadors provençals, del poeta fundacional Ramon Llull o del medieval i molt modern Ausiàs Marc, autor que l'ha marcat.
Ausiàs Marc és una mena de filosofia medieval dintre d'un crani prehistòric i lluitant amb una angoixa moderna.
Hi ha cinc figures clau: Llull, Marc, Verdaguer, Maragall i la poesia popular. I una tesi clara: la història de Catalunya s'entén a través dels poetes.
El que passava als anys 40 s'entén llegint Foix. No cal estudiar els anys 40 per entendre Foix, és al revés. És la poesia la que dona les claus. De l'època d'Ausiàs Marc, la informació més potent és Ausiàs Marc, no és saber qui era el rei. Els historiadors fan reconstrucció de l'època i els escriptors de l'època te la donen directament i de primera mà.
I abans dels esports, anem al museu. Perquè l'impacte cultural del panafricanisme protagonitza l'exposició estrella del Museu d'Art Contemporani de Barcelona per l'any que ve, coincidint amb el 30è aniversari de la institució. L'efemèride marcarà la nova programació del centre, que aviat iniciarà la seva ampliació, Montse Mas.
Sí, l'exposició projecta Un planeta negre, l'art i cultura de Panàfrica, que ara es pot visitar a Chicago, arribarà a Barcelona al novembre i portarà centenars d'obres d'artistes africans, americans i europeus. Segons la seva cocomissària i directora del MACBA, Elvira Diangani, serà un gran esdeveniment cultural per la ciutat.
Un projecte molt important que s'ha desenvolupat en col·laboració amb l'Art Institut de Chicago, amb el Canal Pompidou de Brussel·les i amb el Barbican de Londres, no? I que és la primera gran mostra que analitza les representacions artístiques, estètiques, culturals, però també de cultura popular, que eren típiques del panafricanisme i que ens presentarà prop de 300 peces des de 1920 fins a l'actualitat.
20 minuts i seran les 3.
Catalunya migdia.
Per tant, és l'hora dels esports al Catalunya migdia. El Girona obre aquest vespre l'última jornada de l'any rebent a Montilivi al Valladolid, però, sens dubte, el plat fort d'aquesta última jornada del 2024 és el Barça Atlètic de Madrid de demà a Montjuïc amb el lideratge de primera en joc o del Serra.
Així és, qui guanyi demà serà líder en solitari. Hansi Flick i Diego Simeone acaben de parlar fa una estona i tot seguit el sentim al Catalunya migdia.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Tot seguit parlarem d'aquest Girona Valladolid, d'aquest vespre Montilivi, però abans demà, com dèiem, hi ha tot un Barça Atlètic de Madrid sense Lamine Yamal i amb Hansi Flick per segon dia consecutiu, seguint el partit des de la graderia. Un Hansi Flick, Ramon Salmurri, que ha fet roda de premsa aquest migdia, i amb què ens hem de quedar del que ha dit l'alemany?
Doncs diu que no està preocupat, que té l'equip on volia, a la primera posició del campionat de Lliga i segona a la Champions, però emet senyals Hansi Flick que alguna cosa no acaba d'anar bé en el seu discurs. Avui a la sala de premsa, Flick ha recordat a Xavi, posant context sobre la situació de l'equip.
We lost five experienced players.
Van perdre 5 jugadors amb experiència i van arribar només Dani Olmo i Pau Víctor. Són els dos únics fitxatges. La resta d'entrades han estat jugadors de la Masia. L'equip ho està fent molt bé, està millorant molt i està concentrat al 100% en fer allò que els demanem. No ens fa feliços la situació, però lluitarem. Lluitarem fins al final de la temporada. Volem aconseguir cada títol, això és el que puc dir. Sabem que no és fàcil i lluitarem. Lluitarem i començarem a fer-ho demà mateix.
Every match and we will start also tomorrow.
Flick reconeix la necessitat que l'equip reaccioni i admet que s'han deixat escapar punts que no haurien.
No, final, it's not a final.
No és una final, no ho és. És una final pel final de l'any, això sí, perquè és el darrer partit de l'any i és un enfrontament destacat perquè és contra l'Atlètic de Madrid, un dels millors equips de la Lliga. Però si quan vam començar el projecte, a l'estiu, ens diuen que a data 20 de desembre seríem líders de la Lliga i segons a la Champions, ho haguéssim firmat. Però sí, darrerament hem perdut alguns punts i ha estat dur fer-ho. Partits com el del Leganés o les Palmes són rivals contra els que hem de guanyar.
Against las Palmas at home, of course, you have to win against this.
Un Hansi Flick que recupera en Sufat i ha rebut l'alta mèdica, veurem si entra demà o no a la llista de convocats, i que no podrà comptar amb Lamine Yamal. De moment ha explicat que no ha decidit encara qui el substituirà. A tot això, Andreas Christensen, que continua de baixa, avui ja ha entrenat amb el grup.
Ara hi tornarem amb el Ramon Salmurri per parlar, en aquest cas, de l'Assemblea Extraordinària de Socis Compromissaris, que es celebrarà demà, però abans hem de sentir també l'entrenador de l'altre costat, Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid. Ha parlat també avui Montserrat Raya per elogiar el Barça i la seva jove plantilla.
És un equip, diu el Cholo Simeone, que juga bé, que li agrada i creu que demà a Montjuïc es veurà un partit entretingut. El tècnic argentí creu que els joves blaugranes tenen molta qualitat i en destaca un.
Un equipo juega muy bien, que me gusta la juventud que tiene ahí en la mitad de la cancha con muchos chicos. La verdad que juegan muy bien al fútbol, tienen a Rafinha, que no tengo ninguna duda debe ser de los mejores jugadores de la liga, por su rompimiento, por su valentía, por su forma de jugar, y bueno.
Un dels joves més determinants del Barça, que demà no hi serà per lesió, és Lamine Yamal. El tècnic de l'Atlètic creu que a dia d'avui el Barça no té un doble del mataroní que ofereixi la mateixa qualitat al 100%.
Lamine és un futbolista extraordinario, que viene creciendo día a día enormemente, en los duelos seguramente de los mejores que hay para la parte ofensiva, y características similares por ahí a él el Barcelona no tiene, pero sí tiene otros como Ferran, Pedri, como Del Olmo.
L'Atlètic de Madrid arriba en un bon moment de forma, 6 victòries consecutives a la Lliga, 11 triomfs seguits en totes les competicions. Si guanyés, l'equip de Simeone es col·locaria líder i, a més, el tècnic aconseguiria una fita que encara no ha pogut complir mai des que entrena l'Atlètic fa 13 anys, guanyar el camp del Barça.
3:45 de la tarda, tot això hores abans d'aquest Barça-Atlètic de Madrid de demà a Montjuïc, el Club Blaugrana celebrarà una assemblea extraordinària de socis amb un únic tema damunt la taula, el nou contracte amb Nike, que Ramon Salmurri ha aixecat una certa polseguera, podríem dir-ho així.
Sí, per diverses qüestions. La primera, el format d'aquesta assemblea, en format telemàtic. Hi ha hagut un comunicat per part dels grups opositors de Joan Laporta reclamant que novament l'assemblea torni a un format híbrid i d'aquesta manera es pugui fomentar la participació, però també per la transparència, perquè aquests grups consideren que no s'explicaran, no es donaran detalls d'aquest acord entre Barça i Nike. El cert és que, emparat en aquesta confidencialitat contractual, el Barça difícilment donarà xifres, donarà detalls d'aquest acord entre Barça i Nike, més enllà de les que ja sabem, aquests 1.700 milions d'euros en 14 temporades. Per tant, el soci compromissari haurà de votar, de decidir si aprova o no un acord sense tenir la realitat, els números damunt la taula.
Com dèiem, el Barça-Atlètic de Madrid de demà serà el plat fort d'aquesta darrera jornada de la Lliga del 2024, però aquesta comença ja aquest mateix vespre i ho farà amb un partit que implica un dels tres equips catalans de la categoria, el partit del Girona. Els gironins, Eduard Solà, tanquen l'any a casa davant el Valladolid, un dels coers de la categoria, amb l'objectiu de segellar de la millor forma possible un any molt, molt especial pel club.
El 2024 ha estat l'any en què el Girona s'ha classificat per la Champions i ha debutat a la màxima competició europea. I avui, si guanya el Valladolid, trencarà la ratxa negativa de 3 jornades de Lliga sense guanyar i tornarà a acostar-se segur als llocs europeus. Ja fa dies que Mitchell va dir que aquest era l'objectiu, però ara ho fa amb un matís.
Per mi, tenim plantilla per estar a Europa. Per mi, ara mateix, no tenim equip per estar en Europa. Són dues coses diferents. Jo penso que la nostra millor versió són capaços d'estar a prop, de lluitar per les posicions a dalt de la classificació. Ara, l'equip, ara mateix, no em dona la sensació que estem a prou de lluitar per Europa.
Montilivi ha viscut aquest 2024 14 victòries, les mateixes que en tot el 2023. Avui, després d'haver perdut els dos últims partits a casa contra Madrid i Liverpool, el rival és el Valladolid, que és en zona de descens i que estrena entrenador l'argentí Diego Coca. Sembla un bon moment per tornar a guanyar i tenir unes festes de Nadal tranquil·les perquè Mitchell pugui treballar i entrenar sense tenir partits.
Clau, no perquè és l'últim de l'any, sinó perquè després de 3 partits sense guanyar en Liga necessitem fer un bon partit, donar la nostra millor versió i guanyar. I a casa, la nostra gent, és molt, molt important. A casa hem de fer un pas endavant per guanyar i ser sòlids, que és el que necessitem.
Mitchell recupera Creixi, sancionat a Mallorca, i Ángel Herrera, lesionat des de mitjans de novembre. Oriol Romeu, per acumulació d'amonestacions, i Sigankov i Mioski, lesionats, són les baixes.
El Girona tanca l'any avui, el Barça demà, i l'Espanyol el tancarà diumenge al Camp de les Palmes en un partit novament clau amb un rival directe en què probablement l'equip Sergi Andreu s'hi jugarà més que 3 punts.
Sí, és un partit que podria ser l'últim de Manolo González a la banqueta en cas de derrota. L'equip hi arriba en zona de descens i amb una sensació que no millora el rendiment, que és capaç de competir bé, com el dia del Celta, però també de diluir-se en un 3 i no res, com en la segona part del València dimecres. De fet, ha guanyat només un parell de partits en els últims 3 mesos. La de diumenge és una nova oportunitat per sortir del descens davant d'un equip que ha ressorgit en les últimes setmanes gràcies a un ex-perico com Diego Martínez, que ha sumat 5 victòries en 8 partits a la banqueta de l'equip canari. L'aspecte positiu és que per primera vegada des que va començar la temporada el tècnic blanc i blau podrà comptar pràcticament amb la totalitat de la plantilla, només amb l'excepció de Grajera, lesionat de llarga durada, i per cert el partit diumenge a 6:45, com sempre a l'antena de Catalunya Ràdio, però també, i aquesta és una gran novetat, el podreu veure per TV3.
Per cert, Sergi, el diari Econòmic Expansión publica avui una entrevista al conseller delegat Mau Ye.
Sí, assegura Mau que Chen Yansheng no està especulant amb la gestió del club, que hi aposten econòmicament tot el que poden i que intenten gestionar l'entitat amb absoluta responsabilitat i amb una visió a mig o llarg termini.
Mentrestant, la competició femenina de futbol s'aturarà fins passades les festes, però abans, entre avui i aquest cap de setmana, s'han de jugar els vuitens de final de la Copa. Hi ha la presència de dos equips catalans, el Barça, que juga demà, i el Llevant Badalona, Montse, que s'enfrontarà avui a l'Atlètic de Madrid.
Les badalonines no arriben a partit en el millor moment. Sumen 7 partits sense guanyar la Lliga F. Ara mateix són novenes amb 16 punts, mentre que les madrilenyes ocupen el tercer lloc amb 25 a 3 del segon a Madrid i 14 del líder al Barça. La migcampista del Llevant Badalona, Cristina Baudet, n'és conscient, però confia que la Copa puguin trobar un revulsiu.
L'equip sí que és verdad que està tocado. Los últimos resultados no han sido a nuestro favor. Sí que és verdad que venimos haciendo un buen juego, pero nos está perjudicando mucho no meter goles y nos meten goles muy fácilmente. Tenemos que seguir trabajando. La Copa es especial, vamos a intentar irnos con buenas sensaciones a final de año y si nos llevamos esta eliminatoria de Copa, pues sería muy emocionante para afrontar la siguiente con la misma ilusión.
A partit Llevant Badalona, Atlètic de Madrid es juga al Municipal de Badalona avui a 8:45 del vespre. Es pot veure per Esport 3. Demà juguen les vigents campiones de la Copa, el Barça, a 1:00 PM al camp del Costa Eje Tenerife, un partit que també es pot veure per Esport 3.
I quan tornem de la publicitat?
Tenemos en cuenta el factor Fontallao, creo que ha sido diferencial siempre en todos los partidos que...
Parlarem de l'Uni Girona, que ja és als vuitens de final de l'Eurocup femenina de bàsquet.
Catalunya migdia.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdin, Frozen, El rei Lleó, Coco, La sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Tram.
Esther Pujol, directora de Desenvolupament Social i Econòmic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ens explicarà dissabte vinent a El Suplement els principals projectes que l'AMB ofereix als ajuntaments.
Ofertassa de Nadal.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com la segona unitat al 50% de descompte del préssec en el Almíbar Eroski de 480 grams a 99 cèntims i la segona unitat amb el 70% de la pinya del Monte a rodanxes de 510 grams a 1,20 €. Caprabo, amor etern a l'estalvi.
No sabem si seràs el fundador d'aquella nova startup d'èxit o el líder escollit per aquella gran empresa. Però el que sí sabem és que decideixis el que decideixis, a EAE t'oferim la formació més innovadora per al nou món que ve. Entra a eaebarcelona.com i transforma't en qui vulguis ser. EAE Business School Barcelona. Ready for the new world.
Feliç brindis amb Gourmet La Vanguardia. Feliç brindis amb Gala de Vallformosa, gran reserva original de rovellats i perles d'or de Naveran. Una selecció de 6 ampolles de caves d'alta gamma a un preu extraordinari. Ara, per només 59 euros, aconsegueix els brindis més feliços a gourmetlavanguardia.com.
Tornen els supertecnopreus del Corte Inglés. 4 dies amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i grans electrodomèstics.
Aprofita-ho i regala portàtils, mòbils, smartwatch, televisors...
O emporta't una nevera, la rentadora o el forn que necessites.
I tot amb els nostres tecnoavantatges.
Fins diumenge 22 de desembre, supertecnopreus a la botiga, la web i l'app del Corte Inglés.
Consulta els models i les marques que hi participen.
Soc l'Àlex i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tot Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
7 minuts per les 3. El Barça de bàsquet tanca també aquest vespre la primera volta de l'Eurolliga. Jugarà a la pista de la Virtus de Bolonya. Després de la convincent victòria de dimarts al Palau davant el Fenerbahçe, els de Peñarroya buscaran avui un nou triomf a la pista del penúltim classificat, que fa poc, això sí, que ha canviat d'entrenador. Un vell conegut, Ernest Macià.
Doncs sí, fa 15 dies, a Eudald Dusko Ivanovic. I a més, tot i que és el penúltim classificat, cal veure la connexió d'aquest entrenador, que sempre sol treure molt partit perquè és els primers moments, els primers mesos, perquè és un entrenador que pressiona molt el jugador, que el porta al límit i, evidentment, el rendiment és immediat. I, a més, hi ha exjugadors seus a Baskonia, com Shengeila, Polonara, i altres bons jugadors com Will Clyburn, per exemple, o un ex-NBA com Marco Bellinelli. Una bona plantilla que és penúltima, però fa l'efecte que de manera transitòria. Per tant, el Barça hauria d'anar molt en compte avui davant d'aquest equip. Escoltem a Joan Peñarroya.
Sí que és cert que és un rival pues, que poder no té les victòries que d'altres, però que bueno, ha canviat d'entrenador amb el que això suposa, un home amb l'experiència de Dusko, que sempre té un impacte molt gran quan arriba als equips en els seus primers mesos.
El partit Virtus-Barça començarà a les 8 del vespre i, com sempre, el podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira pel canal exclusiu digital de l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT amb l'Ernest Macià, la Carme Lloberes, el David Ubach i companyia. I a l'Eurocup femenina de bàsquet. Això va ser ahir. L'Uni Girona ja té els dos peus als play-off de vuitens de final. Va superar amb solvència el Campobasso italià, també el partit de tornada. Ara els de Roberto Íñiguez es creuaran amb un altre equip que ja coneixen de la fase de grup, Xavi Soler.
Sí, serà el Pets d'Hongria, una situació insòlita, ja que les dues primeres rondes dels play-off per al títol han tingut equips de la primera fase, Campobasso, a qui va perdre un partit a Itàlia i havia guanyat a Fontejau, i ara el Pets de Julia Reisingerova, on va guanyar els dos partits de la primera fase. Després del partit, i sabent el rival, el tècnic gironí Roberto Íñiguez deia textualment que això feia que l'Eurocup fos una puta broma, ho va dir així. Marta Canella, la jugadora, en declaracions de Catalunya Ràdio, va ser més fina, però deixa en evidència que no agrada a ningú tornar-se a enfrontar contra un equip on ja hi va jugar a la primera fase.
Mala suerte al final, pues una competición como esta, creo que lo bonito es ir jugando contra equipos diferentes de toda Europa, pues nos volvemos a encontrar con otro del grupo. Muy complicado, creo que más complicado que este, con una pista allí fuera en Hungría todavía más difícil, son muy competitivas, su entrenador también.
Una eliminatòria que ja té dates i hores confirmades. L'anada serà a Hongria el dijous 9 de gener a partir de les 6. La tornada a Fontejau el 16 a 7:45. En cas de guanyar, ja parlaríem de paraules millors quarts, ja que de paraules majors als quarts de final, ja que el rival seria o bé Galatasaray o bé a Villarban de Lió.
I la recomanació esportiva del cap de setmana que fem cada divendres, avui també és de bàsquet. I en aquest cas, d'un dels tornejos, podríem dir, més solera del país. Avui aquesta recomanació ens la fa el Carles Vila.
Són ja 45 edicions d'aquest torneig històric per on han passat alguns jugadors que després han fet el salt a l'ACB i que per molts fins i tot pot tenir un prestigi equiparable o fins i tot més gran que un campionat oficial. Entre els equips participants, com sempre, alguns dels millors d'Europa, com el Partizan i el Salgiris Kaunas, el Madrid o el Baskonia, i els equips catalans del Barça, el Joventut i l'Hospitalet com a anfitrió. El torneig va començar ahir al complex l'Hospitalet Nord, amb un Madrid que ha vingut disposat a revalidar el triomf de l'any passat. Els blancs van guanyar clarament a la primera jornada al Baskonia i a la Penya, mentre que el Barça es va imposar al Gran Canària. Ahir també va debutar l'Hospitalet, que va perdre davant els Salgiris. En aquest grup B, on està el Barça, avui s'ha de disputar un enfrontament d'alt nivell entre tot just el Barça i els Salgiris per saber qui passa a semifinals com a primer d'aquest grup. Al grup A, el Madrid podria ser primer, fins i tot perdent contra el Partizan de Belgrad, ja que les dues contundents victòries que ha aconseguit li donen marge pel que fa a diferència de punts, mentre que el Joventut de Badalona i el Baskonia jugaran l'accés a semifinals. Demà serà el torn, per tant, d'aquesta ronda de semifinals. També hi haurà un concurs de triples i es tancarà aquesta edició del torneig en júnior de l'Hospitalet amb la final a 8:15 del vespre.
I avui també hi ha jornada de la Lliga Sobal d'handbol al Palau Blaugrana. El Barça rep el Conca en un partit que estarà marcat sobretot pel retorn de Pol Valera 7 mesos després de la greu lesió que va tenir Pau Mora.
El central ha rebut l'alta de la seva ruptura de lligaments encreuats del genoll dret i estarà a la convocatòria d'avui. Ens hem de remuntar al passat 2 de maig per trobar l'última vegada que Valera va trepitjar el parquet en un partit oficial. té molt clar a qui li dedicarà el primer gol del seu retorn.
El primer gol a la meva família, segur, perquè, ostres, al principi ho vaig passar molt malament i no va haver dia que amb la meva mare, el meu pare, el meu germà, els meus avis hagin estat allà, m'hagin recolzat amb tot i és, la veritat, una sort tenir-los.
El Barça segueix líder invicte a la Lliga Sobal, mentre que el Revi Cuenca és sisè i porta 4 partits consecutius sense perdre. El partit es jugarà avui a partir de 9:15. Demà serà el torn del Granollers, que visitarà la pista del Balonmano Guadalajara, actualment en zona de descens, i guanyar serà clau pels catalans per seguir apuntant a places de competició europea.
I ja tenim la sanció pels incidents del partit de l'Hockey Lliga, en què el jugador del Vic, Oriol Vives, va ser agredit per un aficionat del Voltregà el passat diumenge 8 de desembre a Sant Hipòlit, Montse.
Sí, la federació ha decidit 3 partits de tancament per la pista del Voltregà i 4.200 euros de sanció. Recordem que el Voltregà va poder identificar l'agressor del jugador, Oriol Vives, i aquest agressor no podrà tornar a entrar a la pista, i que l'agredit, el jugador del Vic, Oriol Vives, va presentar denúncia també als Mossos d'Esquadra.
Acabarem recordant que a l'NBA els Brooklyn Nets del català Jordi Fernández han tornat a guanyar. Ho han fet per 94-101 a la pista dels Toronto Raptors. A punt d'arribar a les 3, us deixem amb la segona hora del Catalunya migdia i amb el Joan Bota.